precisament els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor.
Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, encetam tercera i ja darrera hora de programa. Continuem amb Joan Jiménez, els comandaments tècnics. I volem comentar-vos sempre aquesta notícia que tant ens crida l'atenció, allò que pensam és del que parla tothom avui. I de segons un estudi, el Mundial ha variat els nostres hàbits de consum.
El Mundial de Futbol, que es disputa aquests dies als Estats Units, Mèxic i el Canadà, no només altera les hores de son dels afeccionats, també està canviant els hàbits de consum de les llars espanyoles. Segons un estudi de la consultora World Panel by Numerator, els partits de matinada provoquen un augment molt significatiu del consum de productes que habitualment no associem al futbol.
De fet, es calcula que el consum de xocolata es pot multiplicar per 8, el de cafè per 7 i el de brioixeria i pastisseria per 2,5 respecte dels partits disputats en horari convencional. La clau és la diferència horària amb les seus americanes. Alguns enfrontaments es juguen quan ja és nit fosca a Espanya, fins i tot a les 2 de la matinada, fet que obliga molts aficionats a adaptar la seva rutina.
Segons aquests experts, això afavoreix el consum domèstic orientat a mantenir-se despert, amb un protagonisme especial dels productes dolços, tant per picar entre hores com per obtenir-ne una dosi extra d'energia durant aquests partits. No perquè juguin, sinó perquè els aveuen. Miren, l'estudi també destaca que no és el futbol en si mateix allò que determina què consumim, sinó el context. L'hora del dia, l'ambient i les necessitats del moment serien els factors que influeixen. I en aquest Mundial, la matinada està canviant completament les regles del joc, també a la cuina. I volia demanar-vos, companyes, si vos afecta directament, cosa que sé que sí, perquè ja heu confessat que la Marta Garau va anar al cinema abans d'hora per poder veure el partit. I na Maria Antònia Esquines també va haver-hi el cap vespre per poder veure aquell Espanya-Aràbia Saudita.
Sí, així és. Per aventura, en lloc d'estar tot el dia a la platja prenent el sol, el que vaig fer és aturar a migdia, anar a dinar una becadeta, i després a les 6 era en el bar de poble veient també els meus 16 amics el partit a les totes.
És a dir, el partit d'Espanya te va servir una mica com a fotoprotecció.
En aquestes hores ja no pega tan fort, esperem, vaig estar de matí que és pitjor.
Esperen que no t'escolti aquell futbolista de ses ueres vermelles, perquè encara
per favor, sí.
Aprofitarà per fer
grogues, publicitat. Grogues, no? No són com a groguenques.
És que en té de diferents colors.
Ah, sí?
Sí, perquè se'n posa de vermelles quan crec que és quan se fa fosc.
Ah, grogues, que grogues de dia. Fixa't, eh? No, quina sorpresa.
El món de ses ueres, que de vegades se torna complex. Marta Grau, i tu han dit que també, encara que no vulguis...
Sí. Sí, perquè jo no recomano anar al cinema a l'hora de les 4. Crec que és una hora molt, molt dolenta, sobretot quan va ser una pel·lícula que hi ha molts de nins.
Des
d'aquí
no sé si una abraçada a tots els cinemes que programen a les 4.
No, està bé,
que però... Que la Marta Grau està fent una propaganda meravellosa.
No, no, estic dient que si ja vas amb nins petits saps a lo que vas, però si sí. No vas amb nins petits i vas a veure una pel·lícula d'animació, te trobes mitja escoleta allà dins i és difícil concentrar-se.
Ja.
No sé si vosaltres sou dels qui renyeu al cinema, a qui se porta mal malament o no, perquè a vegades no només de nins petits, a vegades t'agafa un grup gros d'adolescents que fan renou, sol dels qui deis un xxxt o vos aixecau i...
Mai.
Jo, és que no, tinc
jo aquest... no confessaré el que faig, només ho he demanat.
Sí, no, jo no tinc aquesta autoritat que tens tu. Tu ara estàs mare i supos que quan... No, t'ho he dit de veres, no és un tema d'edat perquè tenim la mateixa. Però quan ara estàs mare, hi ha coses que et fas que te surt com a de manera instintiva. Jo mai renya ningú perquè no he tingut ningú aquí a renyar
mai. Però si te peguen, jo què sé, potades a la
sacadilla... Evidentment, si ve qualcú i te peguen
si
una sampanta, li diré, no m'ha tranquil·litzar-nos
si una micona. Si menja crispetes com si no hi hagués un demà de vora tu, no sé, no fas un xxt mai.
Home, no m'hi he topat mai. Me posa molt nerviós, per exemple, que aquesta gent cobri un caramel i comença...
Que ho vol fer a poc a poc i fa més renou encara.
Fan ganes de dir-li, vols sí, obrir ja el caramel i te'l menges i deixes d'empipar. Però no ho sé, jo és que supos que també quan vaig al cinema hi vaig hores com a més adultes i no m'ha... Més enllà de gent que xafardeja, però aquí són jo per renyar ningú, perquè també són de xafardejar.
Home, és una qüestió de respecte.
Sí, però intenta xerar fluixet.
Bé, no dius, pel·lícules d'animació.
Ara maten el majordom, que la vaig veure... aquestes coses m'encanten. L'altre dia la vaig venir a veure i no diries en qui maten en aquesta escena.
Sí, també hi ha gent que fa això, eh? Això de totes maneres, pel·lícules de por, que són plenes sempre d'adolescents, o pel·lícules d'animació, es veu que si t'agrada molt el cinema i les vols veure en tranquil·litat, a vegades és difícil.
Però bé, el Mundial modifica les nostres
totalment,
vides. Seria
totalment.
Resum. Que han anat al cinema perquè també tenim una notícia de cinema.
Sí, però aquí volia aprofundir. Com és? És que és una notícia que tu fixa't, 6 dècades després encara du coa. Més de 60 anys, 64 en concret, de la seva mort, el cas de Marilyn Monroe continua generant interrogants. Ara, un nou documental ha estat l'encarregat de reobrir aquest debat sobre les circumstàncies de la desaparició de la mítica actriu nord-americana. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
Un documental produït per TMZ s'emetrà el proper diumenge a Fox amb el títol Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe. La producció recupera una investigació liderada per l'expert en casos sense resoldre, Paul Howells, conegut per haver contribuït, m'afascina un nom que se diu Paul Forats, Paul Howells, se pot investigar casos oberts.
Perquè aquest està ple de forats.
Clar, però això dic, és que ara he caigut ara en directe, era meravellós. Conegut per haver contribuït a identificar el conegut com a Golden State Killer, doncs és l'encarregat de fer aquest documental. Amb l'ajuda de tecnologia d'intel·ligència artificial, l'equip del seu programa ha recreat digitalment l'escena de la mort de Marilyn Monroe per analitzar-ne alguns detalls que, segons els investigadors, continuen plantejant molts de dubtes.
Entre les qüestions, Xisco, que assenyalen allà la manca de documentació fotogràfica de l'escena, alguns presumptes incoherències a la disposició de l'habitació i determinats interrogants sobre els medicaments que haurien consumit l'actriu abans de morir. Cal recordar, però, que la versió oficial continua sent la mateixa. Escoltau, Marilyn Monroe va morir l'agost de 1962, als 36 anys, i la investigació va concloure que es tractava d'un probable suïcidi per sobredosi de barbitúrics. A més, una revisió posterior del cas l'any 1982 no va trobar proves suficients per atribuir la mort a cap acció criminal.
Per tant, el documental no aportarà una nova conclusió judicial ni modificarà la versió oficial dels fets, però sí que torna a posar sobre la taula un dels grans misteris de la història de Hollywood, coincidint amb el centenari del naixement de l'actriu. Passen els anys, Marta Garau, i Marilyn encara genera titulars de portada. A mi aquestes coses... Clar, jo ho dic sempre, a mi m'agrada més una teoria de la conspiració que menjar els dits. I el cas de Marilyn Monroe és un cas clar, recordem, ets amant de John Fitzgerald Kennedy, ets amant de Bobby Kennedy, una dona que tenia una estabilitat molt fràgil, sempre cercant validació a les totes, ara aquest concepte que hem après de cercar validació externa és el que va perseguir Marilyn Monroe tota la seva vida, i estava rodant una pel·lícula, estava a un bon moment. A tothom li va sorprendre que se trobés aquest flascó de barbiturits a casa seva, i des del primer moment ningú va acabar de donar versemblança absoluta a la teoria de suïcidi, i sí a la teoria de l'assassinat, perquè estava complicant una mica massa la carrera de John Fitzgerald Kennedy, de JFK.
Hi havia moltíssimes hipòtesis sobre la mort de Marilyn, no? Que la fa més enigmàtica, si cal. Molts d'ells, crec que ho vàrem comentar l'altre dia, no? Quan vàrem escoltar que és Happy Birthday, Mr. President, tan sensual que algunes conspiracions, o el manco, algunes teories, no? Apunten que li va costar la vida, no? Perquè evidenciava massa aquest romans que tenien amb el president Kennedy i el seu germà. Jo no ho sé, però sí que... No sé si heu tingut l'oportunitat de veure algun documental sobre la mort de Marilyn. Hi ha de molts de tipus i de diferents en els anys, perquè totes aquestes dècades s'han fet moltíssims documentals, i hi ha coses curioses, sí que no coincideixen. Per exemple, respecte a l'autòpsia, respecte a les fotografies de la seva mort, respecte als objectes que hi havia a l'habitació, són interessantíssims. O sigui que sempre ha estat molt vinculada la mort de Marilyn a la conspiració. De totes maneres, jo crec que Marilyn va ser una dona que no se va sentir... i compresa per la gent. No la van arribar a entendre al seu voltant. Era una dona intel·ligent, se la tractava com a de rossa beneita i no era així. Una dona que va patir abusos a la seva infantesa i adolescència, marcada per l'abandonament dels seus pares, en concret de la seva mare, criada
per... Amb un matrimonis complexos. Sí. Recordo en Judy Maggio, el jugador de béisbol, sí, que no va poder suportar aquella propaganda gegant que varen fer de Marilyn en aquella...
Devia ser molt bàsic, en Judy Maggio, eh?
En so fum, bé, en s'aire del metro, que pujaves a faldilla aquella blanca de Seven Year Itch, que aquí la van traduir con La Tentación Vive Arriba, una pel·lícula meravellosa on ella està més sensual que mai. Ara escoltàvem Diamonds Are a Girl's Best Friend, Los Caballeros Las Prefieren Rubias, per mi és una pel·lícula meravellosa, o Cómo Casarse con un Millonario. És a dir, si història de cinema sempre tindrà a Marilyn com una gran protagonista, i el fet de que morís tan jove i amb aquestes circumstàncies tan estranyes no han fet més que alimentar aquest mite. I escolta, si aquest documental ajuda a que se revisin les seves pel·lícules, doncs avanti tutti.
Serà superinteressant. La dona amb la caiguda d'ell d'ulls més sensual de tot Hollywood, perquè és veritat que les imatges que l'agafen amb els ulls un poc mirant cap a baix, amb aquelles pipelles, no?, superllargues...
No, que,
amb aquesta...
aquella cosa que la tens o no la tens. Tu, per exemple, la tens, que és que la càmera t'estima. Per tant, a Marilyn també li passava. Que ja podia mirar, fer, desfer, que tenia aquesta cosa que no se pot fingir.
De totes maneres, devia tenir lo seu, perquè en un d'aquests documentals que vaig tenir oportunitat de veure, deia que Billy Wilder el duia loco, no?, perquè sempre arribava tard, era poc disciplinada en algunes etapes de la seva vida.
Li apuntaven, de fet, línies de guió, Son Like It Hot, que l'altre dia no me sortia...
Com
fa de Gelo Loco, que en català se va traduir com Ningú no és perfecte, fent referència en el final de sa pel·lícula. Diuen que Billy Wilder, tant a La Tentación Vive Arriba com Falta Ya Lo Loco, li apuntaven escalaixos i, a segon quins racons, frases de guió perquè no se'n recordava. Ella va formar part de Sator's Studio, va passar per aquelles classes famoses, també molt, molt dependent de sa seva psicòloga, és a dir, que va tenir una vida complicada. També ses parelles que va triar no la varen ajudar a mirar de solucionar segon quins temes, però això sí, és una icona, i això ningú li pot llevar. Aquella frase que deia, tu, fent referència als camioners, on els mecànics que tenien un pòster seu penjat a sa porta, tothom se'n va dormir amb Marilyn Monroe, però Norma Jean se'n va dormir tota sola. Que no hi ha res més tric que ser una icona eròtica per tot un país, i que tu, que a teva, cercant una mica de companyia, te n'hagis d'anar a dormir dia sí dia també, amb ganes d'una mica de companyia.
Per cert, que una de les dones que té la col·lecció més grossa d'objectes de Marilyn Monroe és una catalana, que es diu Maite Mínguez, a qui vaig tenir oportunitat d'entrevistar, quasi no se nota, que mos encanten les divas, i que té des
Maite,
de Pintamorros...
Maite, per favor, telefona, 9713...
Sí, encara guardaré el telèfon, l'entrevistarem un dia. I guardava de tot, des d'una barra de llavis, unes ueres de sol, alguns dels vestits més emblemàtics, precisament és una catalana.
És que les seves escenes han inspirat, cada tant sempre surt qualque pel·lícula, el videoclip de Material Girl de Madonna mateixa amb aquell vestit rosa.
Exactament.
És a dir, homenatges se n'hi fan sempre, i ara que fa 100 anys, ara que és complert 100 anys, però morir jove va tenir això, que tothom la recorda com una
no
eterna jove.
No mos poden perdre
jove.
Aquest documental.
Sens dubte.
Anotat, 11 i 17 minuts. Una setmana més. Rebeu la visita de la nostra comare, Ana Isabel García, que ve a xerrar-nos d'un tema que forma part de la salut diària de totes les persones, encara que sovint continuï envoltat de silencis, de mites o incomoditats. Parlem de salut sexual.
Aquest dia el Ministeri de Sanitat i el CIS han publicat la segona enquesta nacional de salut sexual, 16 anys després de l'anterior, i les dades distribueixen una fotografia molt interessant dels hàbits, les actituds i les experiències de la població espanyola. L'estudi mostra avenços importants, com l'augment de l'acceptació de la diversitat sexual o el gran consens sobre la necessitat d'implantar educació sexual a les escoles.
Però també posa sobre la taula qüestions preocupants relacionades amb el consentiment, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, el consum de pornografia o les experiències de violència sexual. Per ajudar-nos a interpretar aquestes dades des d'una mirada sanitària i educativa, ens acompanya la nostra comare i divulgadora de la salut, Ana Isabel García. Com estàs, Anna?
Molt bé, aquí... sempre gaudint de la vostra climatologia particular, perquè aquí de fora...
Som un refugi climàtic.
Som un refugi climàtic,
nosaltres som un refugi per tothom que vulgui estar una mica a la fresca.
Tot i que a vegades...
Que vingui Manuel Azaña a Seta a fer-nos una visita.
Algun pingüí, hem de dir, eh?
Sí, però per aquí passa molta de gent. No toquem aquest tema de Saire, que avui ho duem bé. Avui,
Meromanco,
estaven tot tranquils. Clar, quan una enquesta d'aquestes característiques, Anna Isabel, analitza aspectes tan íntims com la sexualitat, què ens aporta com a societat i per què és tan important, des d'un punt de vista mèdic i pedagògic, disposar d'aquestes dades?
Jo crec que ens dona una fotografia molt interessant, no?, de com està un poc la societat palpar aquest pols, no?, d'aquestes qüestions, i sobretot, com bé dèieu, fa 16 anys que no teníem aquesta fotografia, i està bé veure una mica aquest canvi, no?, perquè, per exemple, tu donaves aquesta dada de que l'acceptació de la diversitat sexual ha millorat moltíssim, no? És un percentatge que crida molt l'atenció. Per exemple, la percepció d'haver rebut violència durant les relacions sexuals o d'haver estat forçada, no? Per tant, aquests canvis o aquestes noves actituds és una cosa que han de prendre nota per passar consulta.
Sí, però una de les dades que més ha cridat l'atenció és que el percentatge de persones satisfetes en la seva vida sexual ha davallat bastant respecte a 2009. Mm-hmm. Clar, quins factors socials, emocionals o de relació podrien ajudar-nos a entendre aquest descens, perquè fa 16 anys la gent de que en el llit, en horitzontal, estava molt més satisfeta i molt més contenta, molt més cofoia.
Sí, això també era...
Molt més afervescent.
Què ha passat?
És un canvi important. Jo crec que hi ha diversos factors aquí, no? També hi ha una altra cosa analitzada, que és el tema de la pornografia. Jo crec que té molt que veure, està molt estudiat això, i ja n'hem parlat en altres ocasions, que el consum de pornografia, segons de la pornografia sobretot, i segons quin tipus se consumeixi, influeix en la insatisfacció sexual, tant d'homes com de dones. Sabem que els homes en consumeixen més, això també està descrit a l'enquesta, però se sap que aquesta mena de consumir aquest contingut que ens fa tenir unes expectatives molt més altes de lo que després, més altes no, irreals, no? De lo que després ens trobàvem en el llit, pues clar, influeix molt. I també, les xarxes socials també han influït moltíssim en l'autoestima de cadascú, no? I això també està molt estudiat amb adolescents, que la pròpia autoimatge, el propi concepte d'un mateix està molt bombardejat per els missatges que rebem a xarxes, no? Jo crec que tot el tema de la satisfacció sexual té moltes aristes, però dues de aquestes jo crec que són importants, no? La pornografia i les xarxes socials.
A més, l'enquesta mostra que cada vegada menys persones associen la felicitat, no, el concepte de felicitat, a tenir una vida sexual activa. No sé què ens diu això sobre la manera de com entenem avui com el benestar personal.
Jo crec que això és positiu, inclús, no? Diguéssim, de separar aquests dos conceptes, per aventura està bé, perquè sí que si lligam d'una manera massa íntima, no? Mai millor dit, la sexualitat amb la felicitat, doncs podem caure amb un grau d'insatisfacció important. El que passa és que, clar, si també caim en aquesta insatisfacció, en aquests problemes que tenim ara, que pareix que no tenim aquest grau de plaer o de felicitat en el llit, doncs clar, això també influeix en la nostra vida diària. Encara que no vulguem, la sexualitat és una àrea de la nostra salut, no? I al final influeix en les nostres emocions.
Clar, una de les dades més impactants és que prop del 30% de les dones que varen enquestar afirma haver-se sentit forçada qualque vegada a fer qualque cosa que no volia en una relació sexual. Mm-hmm. Clar, com han d'interpretar aquestes dades? Ara som més lliures a l'hora de contestar, perquè jo no crec que la cosa hagi empitjorat amb aquests 16 anys, sinó que potser fa 16 anys no en parlàvem amb tanta claredat com ho feim ara.
Sí, jo crec que la pregunta que ha generat més titulars, no?, d'aquesta enquesta, i crec que bon pap per aquí, no? És a dir, per aventura fa 16 anys normalitzàvem algunes coses, no? Pensàvem que encara que no tinguéssim ganes, el fet de que qualcú mos insistís com que era algo normal i ho teníem una mica més com a, no, interioritzat. Ara jo crec que se'n parla més, com tu deies, és una cosa que està com a més en boca de tothom, i per ventura les dones són capaces d'identificar conductes que abans no eren capaces d'identificar amb una parella, no? Que ara són violència.
Sí, en aquest cas a tothom sembla que no ho tenim tan clar, sí. S'ha d'identificar aquestes conductes, perquè també sorprèn que més de la meitat dels homes es mostren bastant o molt d'acord en la idea que si se't set una trobada sexual, cal arribar fins al final sí o sí, si salta per si un dels dos vol. Clar, que revela aquesta dada sobre creences socials que encara persisteixen i sobre la percepció que tenim de les relacions interpersonals?
Clar, això també dona...
Que això lligui en su consentiment a les totes.
Totalment, o sigui, al final és donar per fet, no? Que el fet de que una dona mostri interès per tu ja està, diguéssim, donant-te un sí a tot, no? I a vegades és important, no?, recordar que el tema del consentiment és algo que no ve implícit amb el tema de tenir una cita ni molt manco, no? Per tant, això té, crec que té molt que veure en la forma de relacionar-se, en la forma de ara la facilitat, no?, d'aquestes aplicacions que són per tenir cites, no? És una mica... la manera que les tendències que tenen les persones més joves. Però sí que és una dada interessant i que ens dona una fotografia bastant clara de què està passant, no?, en aquestes relacions en els joves.
També, si parlem un poc d'aquests aspectes actuals, també podem parlar del concepte prevenció. L'enquesta posava que 3 de cada 4 persones no van utilitzar preservatiu en la seva última relació amb penetració vaginal. No sé quina lectura pots fer d'aquest resultat.
Clar, això al final ho veiem a les consultes traduït amb ITS disparades, moltíssimes patologies, no? Per tant, és molt important que el missatge cali, que el missatge arribi. Ja n'hem parlat aquí en moltes ocasions, no? Intentar, diguéssim, promocionar l'ús del preservatiu. I al final... falta molta feina per fer, no? Si al final no aconseguim que la gent l'acabi fent servir, no estem aconseguint que la gent ho entengui, no?
I aquesta feina per fer radica en l'educació?
Total, i també està reflectit a l'enquesta que la majoria dels joves troben que l'educació sexual és molt necessària i que hauria de donar-se a primària, educació secundària, a totes les etapes educatives.
De fet, el 91% de la població defensa que hi hagi educació sexual a primària, ESO, i formació professional, com a mínim, qualque cosa... hem avançat.
Sí, si tenim el consum de pornografia en algunes edats, de fet, el situen entre els 8 i 9, ostres, que no hi hagi educació primària, és una barbaritat, si ho pensem així, no?
Sí, és, i és molt important, i sempre ho dèiem, que mos han d'avançar en aquest primer consum de pornografia, no? Ja n'hem parlat aquí altres ocasions, que abans de que tinguin aquesta primera visualització d'una imatge que no estan preparats per veure, és important que nosaltres mos hi avancem i els hi expliquem que és una relació sexual, que és difícil, no?, amb 8 anys seure i xerrar d'aquests temes, però és molt important començar des de les escoles, no?, que hi hagi aquesta mena de pla integral que en teoria va un poc lligat en aquesta llei de les xarxes socials, la prohibició en menor de 16 anys, no?, en teoria va una mica lligat en això, no?, en educació, en digitalització i en educació sexual dels joves, no? Per tant, tant l'ús del preservatiu com el tema de la pornografia, tot això seria molt interessant d'una vegada per totes que deixi de ser una arma política, l'educació sexual, i que d'una vegada s'implanti de forma més ferma en el sistema educatiu de ben petits.
No sé si per ventura no són conscients de totes les conseqüències que pot tenir una infecció. De fet, més del 60% de la població mai no s'ha fet una prova de l'VIH, però se cerca de moltes altres proves tampoc. No sé si ens podria explicar un poc per què continua tan normalitzat aquestes proves preventives, per què la gent no se'n fa, li tenen por, perquè saben que per ventura han fet coses que pot dur a infeccions o de més?
Clar, encara hi ha molt d'estigma, no?, de tot això, i encara hi ha molta creença de que per ventura tindràs qualque símptoma, te n'entraràs de qualque manera, no?, i al revés, per això existeixen les proves de cribatge, no?, perquè són malalties silencioses, tant el VIH com les malalties d'infecció sexual, de transmissió sexual, tipus sífilis, gonorrea, clamídia, totes aquestes, moltes vegades, tarden molta estona en donar símptomes, i per això és interessant fer-se aquest cribatge, si tens relacions sexuals sense preservatiu, és a dir, el 75% de la població que té la seva darrera relació sexual va estar sense preservatiu, seria interessant que qualque vegada se fes qualque cribatge i fer una mica, o sigui, al final tot va lligat en l'educació sexual i que la població, diguéssim, estigui més sensibilitzada amb aquests temes, perquè poca gent sap que a vegades una clamídia o una gonorrea te pot provocar infertilitat en el futur, que per ventura, ara que tens 15 anys i estàs escoltant això, t'apareix algo que està molt llunyà, però quan en 35 te plantis i vulguis tenir fills i sàpigues que tens una trompa obstruïda per culpa d'una infecció de transmissió sexual...
I és quan has de començar a córrer i has de començar a anar a qualsevol clínica de fertilitat que resolgui aquest problema. De fet, d'una banda, aquest estudi, coses positives, ho dic perquè ara també han passat...
Exacte,
tants, costa,
no,
fos,
i n'hi ha de positives, si anem a acabar amb alguna positiva.
Ha repetit que una realitat molt plural per allò que fa les identitats, les orientacions i formes d'atracció, que de cada vegada surten més maneres d'expressar-ho perquè la gent és més diversa, i ho dèiem en el començament, el suport social, les relacions entre persones del mateix sexe, que ha passat d'un 41% a un 88,1% en qüestió de 16 anys. Això vol dir que el manco, en el tema de reconèixer... A mi la paraula tolerància no m'agrada, perquè toleres el gluten, o no, i te poses malalt. És una altra cosa, un tema de respecte. El respecte cap a la dissidència de la norma, sembla que està com més establerta, sobretot entre joves. De cada vegada també hi ha més atacs i més casos d'homofòbia o de LGTBI-fòbia arreu de l'estat espanyol, però sembla que hi ha un brinet d'esperança, mos quedarem amb això.
Sí, jo crec que és un missatge molt positiu. La setmana passada en parlàvem, no?, d'aquest tema de diversitat sexual, i per ventura això mos ajuda també a canviar el sistema sanitari, no?, el que parlàvem també d'anar a una consulta i no tenir aquests prejudicis, no tenir aquestes... pressuposar que la persona que està aquí davant asseguda sigui heterosexual i cisgènere. Per tant, és molt important que els joves comenci per aquí el camí, no?, que ells comencin a ser més no tolerants, sinó aquesta acceptació de les noves... aquestes diferents formes d'estimar i de sentir-se.
El que deim sempre, entendre que ja han de desterrar cert tipus de nomenclàtor, no hi ha poblacions de risc, el que hi ha són pràctiques de risc que sí. Es poden dur a terme qualsevol persona. No és un col·lectiu, sinó allò
no
que tu, des de la teva individualitat, pots decidir practicar o no, i també ja com hem avançat molt amb aquest tema, però clar, des del moment en què ja tenim malalties venèries, que venen de Venus, que era la desa de l'amor, sembla que tot allò que té a veure amb el desig encara és pecat i encara ha de tenir com una doble culpa. El manco, aquesta enquesta, diu que una mica... cap a bé, sí que hem avançat.
Sí, encara hi ha aquesta doble moral en moltes coses, però sí, és una bona notícia.
És la part positiva, la que fèiem referència d'aquesta enquesta, no?, que el manco sí que hem avançat i que s'està apostant, no?, per aquesta educació sexual, sobretot a les etapes més primerenques de la vida d'una persona. Ana Isabel García, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Abans d'anar a publicitat, si me permeteu, un apunt. Una darrera hora, Keir Starmer va anunciar fa just un poquet aquest dilluns la seva dimissió com a líder del Partit Laborista i primer ministre britànic després de reconèixer que havia perdut la confiança del seu grup parlamentari per continuar governant. És una declaració, com deien, davant la residència oficial de Downing Street. El cap de govern va dir que ja havia comunicat la seva decisió al rei Carles III i que farà tot el possible per aconseguir una transició ordenada i al capdavant d'aquest executiu. Ha dit que cada decisió que ha pres ha estat anteposant el país, que és el país que ell estima, i se l'ha vist visiblement emocionat. Escoltem un petit fragment d'aquesta darrera declaració.
Trust on the economy, defense and national security.
El Regne Unit podria viure demà un canvi de cicle, segons avancen alguns mitjans britànics.
Just era un petit tas d'aquesta declaració que ha fet fa molt poc a Downing Street, fent referència a tota la seva etapa al capdavant del Partit Laborista, i en el que se veia un Keir Starmer visiblement emocionat. Ja havia anunciat aquesta dimissió al rei Carles III. En tot cas, ampliarem aquestes notícies i altres després de la publicitat. Escoltem uns anuncis i tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot.
si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Un dilluns més volem viure millor en la bona companyia de la nostra estimada Fanny Pons i avui ve a parlar-nos d'un aliment que pràcticament tots tenim a casa, el pebre.
En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa su vida, sol y viento.
Així és, Marta. El pebre és el protagonista d'avui. El poden trobar al trampó, a les pizzas, als sofregits, i també el poden fer escalivat, torrat, farcit o fins i tot simplement cru. N'hi ha de verds, n'hi ha de vermells, de grocs i fins i tot de taronges. Serà per colors a l'hora de menjar pebres.
Però, tot i ser tan habitual, probablement no li donem el valor que mereix, i per xerrar-ne i valorar-lo com cal, ja tenim amb nosaltres tot un expert en preves, com és la nostra Fanny Pons. Clar, reina meva, ets experta en tot allò de què parles.
Però no queda molt bé.
Bé, avui...
Experta en preves.
Avui la Fanny Pons ve com experta en preves de Balears. Per tant, si voleu, començam per una curiositat que sorprèn molta de gent. Clar, quan veiem preves de molt de colors diferents, són davant aliments diferents o només és que són diferents etapes del mateix producte? Tu què controles d'aquest tema?
Mira, l'altre dia estàvem decidint tomàtiga o domàtiga. Vosaltres dos pebre, jo diré preves.
Jo dic preves, sí, bé.
Tu també preves,
sí,
no?
Fas aquest rotacisme, que canvia la R de lloc i ja està.
I doncs direm que sí, que tots són preves iguals a nivell nutricional. Diguem que tots aporten els mateixos nutrients. Sí que és vera que el color és un tema de punt de maduració. Un preva verd, com molt bé diu la paraula, ens podem menjar, però té un punt de maduració menor. Inferior, menor. Després passaríem a groc, i és que són més madurs, inclús si nosaltres tenim un preva verd, a vegades, si el tenim molt de temps, veiem que mos vira un poquet a taronja i després mos vira un poquet a vermell. Els vermells són els més madurs i també, a nivell nutricional, malament tots comparteixen els mateixos nutrients, el vermell és el que els té en major quantitat.
Clar,
com
la
més
gent...
madur, més nutrients.
No, ara anava a dir que quan la gent va comprar, mira el preu, quin és més barat, o fins i tot m'agrada més aquest color, m'agrada més l'altre, però per ventura té un nivell nutricional diferent. No sé si alguns n'hi ha que mos ofereixen més avantatges que d'altres.
Bé, es preva vermell, com han dit, o sigui, tindrà els mateixos nutrients que un verd, el que passa que els atendrà amb major concentració. Però vaja, se trata de que en funció de les temporades, nosaltres ara aquí, per exemple, a Mallorca ve l'època en l'estiu d'estrampó, perquè hem de dir que es preves, el seu és que tenc o se cultivin quan hi ha calor, per això la millor temporada seria ara de juny fins a l'octubre, i si nosaltres aquí en l'estiu som molt donats a fer trampós, tirar molt d'aquest preva verd, un verd claret mallorquí. Mos trobam en l'hivern, tiram un poc més de lo que seria el preva verd italià, que té un color verd més fosc. Si nosaltres els volem torrar, pues, tiram un poquet de lo que són els preves vermells, que tenen, a més, aquesta textura un poc més gruixada. Vull dir, cada preva, de qualque manera, mos aniria bé per cuinar-lo d'una manera o d'una altra. Però tots són vàlids, inclús... Hi ha tota una indústria de preves empotats, per exemple, com puguin ser les preves de piquillo. Després tindríem uns altres que a vegades piquen, a vegades no, que serien els de padrón, que els aprenim més com un poquet com aperitiu. Els de piquillo a vegades són els que tiran bastant com per farcir, perquè són petitets. Vull dir, triar un o un altre també mos dependrà, perquè, clar, els nutrients que mos aportarà, que ara en parlarem a la prova, molts els mos aporten altres verdures. Per tant, a l'hora de triar-los un poquet és que més mos convengui en funció de la preparació culinària que volem fer.
Clar, ho deies, per parlar de les propietats, hi ha una afirmació que sempre a mi m'ha cridat l'atenció quan l'he llegida, que és que un prova pot tenir més vitamina C que una taronja. No sé si és cert i, sobretot, quines són l'aportament nutricional que mos fan les preves a la nostra dieta.
Hem de dir que sí. Hem de dir que un prova sempre la vitamina C és una vitamina que és un potent antioxidant, però és termolàbil. Per tant, si nosaltres fregim es prova o el feim en el forn, part d'aquesta vitamina C la perdríem. Vull dir, si nosaltres volem aprofitar aquest percentatge, lo seu és menjar-lo cru, ja en l'estiu, que és època de trompós, molt bé, una monada i més o un mesclam en la tomàtica, que també té un bon percentatge de vitamina C, però si estem xerrant de requeriments d'una persona que no sigui fumadora i que sigui sana, requeriment de vitamina C cada dia són 60 mil·lígrams, si és una persona fumadora, aquí ja incrementam un poquet, aniríem a 90, hem de dir que més o menys una taronja ens aportaria aquests 60 mil·lígrams que nosaltres necessitam. Les fresques també són bastant riques en vitamina C, però es preves estar enxerrant, i sobretot els vermells, que s'han dit que més concentració tenen, que estar enxerrant d'un 120 mil·lígrams de vitamina C per 100 gram de producte. Per tant, ja n'hi ha. Però han de tenir aquesta precaució, si ho volem aprofitar bé, de menjar-lo cru, perquè
trampó,
si l'escalfam...
Perfecte.
Un trampó, sí, que ara és el
trampó,
moment
ja tens tota la
de menjar tramposes
del món,
totes, que a més ja passam de lo que serien les ensalades, que els hem menjat més en hivern, a fer els trampós d'estiu.
Perquè un,
que jo
tombe,
crec...
un tombat ja el tindries cuinat, que seria diferent, però
aquí,
el trampó
a més, han d'advertir
cru...
que has tombat. És meravellós. Jo m'encanta, però... Es preva verd, i es preves, perdó, en general, són solanàcies, com subergini, i hem de dir que xuclen molt d'oli. Per tant, si feim trampó, hi ha gent que ja fa trampó en el forn, fa les verdures en el forn, han fet de fregir-les, perquè, o si no, mos han d'assegurar que degota bé l'oli, perquè es preva, igual que subergini, absorbeix molt d'oli.
Tombat fan es forn, ho dic perquè has dit trampó.
Sí. Perdó,
dic,
perdó.
Ara m'imaginava...
No, perdó, perdó.
Una
jo crec que va mirar-vos en cara rara. No, no, no.
De Cana Fanny, que dic
perdó,
en el final...
Perdó, perdó, perdó. Volia dir... Tombat.
No, com que ara tot se modernitza, perfectament,
sí,
podríem fer una guarnició de trampó en el forn.
No, no, és que Sidefryer, per exemple, o sigui, no m'estranyaria. El que passa que si tu poses un trampó a dins una pella o dins Sidefryer, te quedarà un petit sofrit.
I ja no podré fer molletes amb espà, que és la meva part preferida, és trampó.
Ja, no, i sobretot segons que trampó, que endú, i també queda que deixi cuir, que és una fantasia.
Sí, sí, sí.
Clar, quan parlant d'aliments saludables, sempre hi ha espreva com a protagonista, però també hi ha la sensació de que són avorrits. I la gent és o de menjar-lo cuinat o de menjar-lo cru. Si cercam la millor manera de fer-ho, mos aporta el mateix, cuit que cuinat o no?
No, per lo que hem dit. Per exemple, la vitamina C seria una vitamina que si nosaltres cuinem...
Té molt hàbil.
Exactament. La perdríem, però es prova també és molt ric en àcid fòlic. Per tant, aquesta vitamina no és termolàbil. Per tant, aquesta concretament no la perdríem i, per tant, seria un producte interessant per a les dones que estan embarassades, sobretot en el principi de l'embaràs. Aquesta vitamina és molt important per evitar espina bífida en el bebè. Els infants, quan estan en època de creixement, també seria un bon moment perquè els requeriments d'àcid fòlic augmenten, i això sí que el mengem d'una manera o d'una altra, no ho perdem. També tenen...
Per tant, si cercam vitamina C en cru, si mos és una mica igual, el poden cuinar i l'àcid fòlic continua intacte.
Efectivament. Els beta-carotens també, perquè hem de dir que en funció dels colors tindran més quantitat d'un pigment o d'un altre, que aquest pigment és l'icopè, el beta-carotè, que li dona aquest color groc ataronjat, els que són de color verd, que tenen la clorofila, els vermells, que tenen l'icopè, tot això són potents antioxidants que... també no són termolàbils, sinó que la setmana passada xerraven de la tomàtica i precisament comentaven que l'extracció del licopè era superior quan el fèiem en cuinat, en salsa, i li ficàvem un medi greixós, com pogués ser un poquet d'oli d'oliva. Per tant, hi ha coses que sí que se perdran i altres no. La fibra, per exemple, no la perdrem. I moltes de vegades la fibra, quan nosaltres escalfam, bollim, torram, reblenim una miqueta aquesta part de la planta, i a vegades és més bona de digerir que si la vol menjar en cru.
I si hem de menjar preves, és ara.
Precisament. Ara és un...
És ara, en aquesta època.
A part, que les preves torrats aquí també és un clàssic d'estiu, fer preves torrats, que també t'aguanten perfectament a dins la gelera. Vull dir que és el moment de consumir preves.
Maritoni té, Fanny, Maritoni té un darrer dubte perquè ella té un problema que ara confessarà Balear, com has dit tu, estimada. Ara no te'n pagueixis. Nosaltres aquí som una família.
No, ho he sentit. A mi no m'ha passat personalment, però estic i diumenges. Només. Sí, estic i diumenges. Però ella, que pots d'acompanyament pobres que són crus, a pits diuen, ai, no em menjaré perquè me repeteix. Com és que aquest aliment teòricament repeteix?
Perquè aliment, o sigui, que concretament té una substància anomenada capsaïcina, que pot ser irritant de lo que és la mucosa gàstrica. Clar. I clar, si menges preva, te pot repetir perquè te pot provocar un poquet de refluxe. I aleshores pues, te pot resultar un poquet indigest.
Simplement preves no per una primera cita, ja està. Per la resta de situacions de la vida diària.
No. Aquest no és que mos repetesqui que mos doni una mal olor, com pugui ser la seva, pugui ser sal. No és un
rota traïdor.
No. És que mos cau malament perquè això, la capsaïcina, irrita el que és la mucosa gàstrica i això pot fer que mos pugi una mica. A més que mos repetesqui com entenem, sal, se sabe i de més, això no. Es pot provocar aquesta sensació per irritació
agruna.
Per capsaïcina. Hi ha persones que alerta tot amb aquestes guindilles coentes, que si en menges moltes, això sí que pot ser molt irritant. Passa mucosa gàstrica, per tant, alerta si tenen gastritis, úlceres i demés, perquè te pot provocar una diarrea considerable. Han d'anar alerta.
Alerta'n la capsaïcina. Ningú vol diarrea.
No, i que no que ho deixin de posar com a reptes de gincames.
Exactament.
Perquè jo em vaig haver de menjar una per guanyar una gincama i jo, el meu equip, havia de guanyar i l'endemà tenia els llavis així, que pareixien a Kardashian, i la panxa, no vol vull dir com.
Te va irritar. No.
Sí. Fora utilitzar el menjar per reptes.
Els coents, en general,
és complicat.
Aquesta
coseta. Sí. No? Els és complicat de gestionar.
Hi ha persones que no, que poden menjar... La tolerància en els coents és individual. Hi ha gent que no tolera gent i hi ha gent que tolera una barbaritat.
Fanny Pons, gràcies per tots aquests consells.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment.
11:45, continuem amb més propostes.
Rojo entero.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Dedicam els darrers minuts d'aquest programa per viatjar, per descobrir món i per viure noves experiències, perquè això és el somni de molts de joves, però sovint, clar, hi ha un obstacle que pesa i molt, els doblers. Yeah, 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 yeah,
yeah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferida.
Però hem de dir que hi ha alternatives que permeten conèixer altres països sense haver de fer una gran despesa i, a més, ajudant a d'altres persones. Una d'aquestes opcions és fer un voluntariat.
Així a Xisco del cas de Biel Trullols, que va partir dia 17 de febrer cap a Puerto Rico i actualment es troba a República Dominicana vivint aquesta aventura. Durant aquest temps ha decidit contar la seva experiència a través de les xarxes socials amb la seva llengua d'origen. Per conèixer un poc més d'aquesta experiència, el saludam. Biel Trullols, molt bon dia.
Panes, molt bon dia.
Biel, conta'ns, com és la idea de deixar-ho tot i partir cap a Puerto Rico o República Dominicana?
La veritat que és una decisió difícil, però els estudis no m'anaven molt bé i volia una sortida i va ser a viatjar i vaig cercar la forma més senzilla o més econòmica per fer-ho i m'ha sortit el voluntariat. Però... I doncs aquí estic.
Trobes que el voluntariat pot ser una alternativa real per descobrir món? Ho estàs demostrant amb aquest viatge?
Sí. La veritat que el meu pensament de viatjar era grans despeses i molt més. I en fer voluntariats redueixes aquestes despeses i pots conèixer molt més país i zones del país, ja que estàs 2 mesos, com en el meu cas, a Puerto Rico i 2 mesos a República Dominicana.
I per què vas triar precisament, Biel, aquestes destinacions, Puerto Rico o República Dominicana? No sé si hi havia voluntariats arreu del món, perquè precisament aquests 2 punts.
Sí, sí, hi ha voluntariats arreu del món, però jo la que cercava, com a bon mallorquí que no li agrada el fred, era la calor. I crec que aquests països el tenen, i tot l'any. I tot ha anat perfecte. És difícil trobar llocs que t'agafin, ja que estan molt sol·licitats aquests països, però ho vaig aconseguir.
Per cert, estem veient que ens até en Biel en un ambient de fons que evidencia perfectament que se troba a Santo Domingo. Són les 5 del matí, que no ho hem comentat. Moltíssimes gràcies per atendre el dia, perquè això no són hores, però aquí tenim una onada de calor, Biel, d'aquestes de ses grosses. No sé com s'està vivint allà aquestes altes temperatures. Sabem que el tema... O sigui, les altes temperatures són constants durant l'any, tot i que també teniu un hivern bo de dur. Ara mateix, quin temps fa allà?
Ara mateix és un temps de setembre... De Mallorca, diguéssim.
Molt bé.
Fa molt bon temps, plou els vespres, fa... S'està bé els vespres, i de dia fa un bon sol i tot perfecte.
Volem conèixer un poquet de la teva vida, del teu dia a dia,
clar,
com t'organitzes.
Jo volia demanar que Salvó, que és un jove curro, anant de viatge a l'altra punta de món, no sé si se lliga molt per aquelles latituds. Tot allò que puguis contar, perquè supos que tota la teva família ara...
Jo
t'ho
volia demanar abans per les teves tasques, però veig que a Xisco li interessa molt més si se lliga o no se lliga.
És un home que ha anat a ajudar. Ja sabem que ets solidari. Anem en allò important, per si mos quedem fora temps. Recomanes aquest tipus de viatge?
Mira, per lligar, la veritat que no vos ho puc recomanar perquè no he lligat, però sí que conec moltes persones, ja que estic a un hostel actualment, i és un hostel com a low cost, i viatja molta gent tota sola. I el fet d'estudiar de voluntariat i ells com a persones que estan un temps, compartiu molt de moments i t'endur moltes amistats.
Amistats, m'agrada. Amistats és concepte.
Ja tens la resposta que volies i necessitaves.
La resposta que ell sabia que havia de donar perquè la família estava vetllant d'aquesta entrevista. I ara
sí mos pot contar el seu dia a dia. Vinga, com t'organitzes, Biel? Com fas aquests voluntariats? Quines són les tasques fonamentals? A quina hora t'aixeques? Conta-mos com és un dia a dia allà.
Actualment, en el voluntariat que estic, que és de República Dominicana, en concret a Cabarete, que està en el nord, és una zona de surf i el dia comença, depenent del torn, a les 8 del matí del primer torn, i faig les meves 5 hores de recepcionista, faig check-ins i check-outs, i després tinc totes aquestes hores del dia després lliures per conèixer el que vulgui, per fer el que vulgui i fer el que vulguis.
Clar, i Bial, recordam, estàs utilitzant les xarxes per contar un poc aquesta aventura i sobretot a la teva llengua d'origen. No sé si a vegades les xarxes només se mostra la part més bonica dels viatges i no tant els reptes que ha pogut ser partir tant en fora i de més. Conta'ns.
Jo el fet de crear contingut sempre m'ha agradat. Ja a Mallorca ho feia, amb la meva padrina, mallorquí. Ella li encanta, i li mando un saludo. I res, aquí, jo crec que massa realitat, no tens res que mallar, perquè també és una cosa nova. Tu no veus res dolent. Després, a lo millor, aquí un parell d'anys, veuré, però ara mateix no veig res ocultar i m'encanta mostrar això i crear records, que és molt important.
I estant allà tant en fora, que t'ha sorprès més de les tradicions o cultures que per aventura són bastant diferents ser d'aquí?
Uf, moltes coses. El que més m'ha sorprès, que és de República Dominicana, és el fet d'agafar un bus amb un total de 23 persones dins una furgoneta minibús que hi caben 10 persones. Això la gent m'ha sorprès.
Bien, pregunta molt important. Tens pensat tornar? Perquè aquesta gent que parteix, que té ganes de recórrer món, que va fer voluntariats, se'n va d'un lloc a l'altre fora. Tenir una data, jo, la teva padrina, crec que se deu estirar dels cabells, perquè no deu saber quan tornes.
No, sí, van agafar una data de tornada, ja que quan t'entres en aquests països de forma tan prolongada, te demanen un vol de tornada. I això és molt important d'allà fora, perquè si no, molts de pits no deixen entrar a la gent en els països. Jo la meva tornada la tenim d'aquí just una setmana. No tenc gent de llanes de tornar, me sap greu dir-ho, padrina. Però es menjar ho troba a faltar.
Ho crec, és que no se pot tenir tot, és vera, eh? Sempre trobes a faltar les teves galletes salades, el teu trampó, abans que feien referència, tot i que se menja molt bé allà, eh?
Ara que parlaven de preves, temporada de trampó, per molt que vulguis, a Puerto Rico, encara que tinguis els mateixos ingredients, el trampó no surt igual.
Biel, que te desitjam sigui una experiència molt fructífera i, si t'assembla, a la tornada mos pots contar un poc com ha estat, no? I què ha suposat aquest voluntariat. Aquí t'esperam, per quan vulguis.
La setmana que ve.
Sí, no, si no manca res. Així que aquí t'esperam. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada i, com dèiem, el dia se farà llarg, perquè gràcies per atendre'ns des de l'altre costat del món i a les 5 del matí. Són les 11:56, el temps d'esports. Avui, Toni Fuster, bon dia. Com
bon
se
dia.
Presenta el començament de setmana?
Bé, mundial, hem de seguir dia a dia, no? I ahir la selecció espanyola va guanyar per 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Bon partit d'una selecció que Oyarzabal va aconseguir ni més ni manco que 2 gols. Va ser el qui va aconseguir, com dic, 2 gols. Lamine Yamal va marcar un. Hassan Ampoyo Porta va ser l'autor d'un altre dels gols i deixa pràcticament ja virtualment classificada a la selecció espanyola de Luis de la Fuente. Ara veurem a Mem de la matinada de dissabte diumenge, que jugarà Espanya contra Uruguai el darrer partit, i precisament també, o aquesta matinada, millor dit, que Bert i Uruguai han empatat a 2 gols. Per tant, Espanya, si aconsegueix guanyar a Uruguai, acabarà com a primera de grup. Això per un costat. Per altra banda, hem de dir que la penya esportiva Santa Eulàlia va aconseguir aquest cap de setmana l'ascens a la segona federació. Alegria grossa al municipal de Sant Eulari del Riu. Va guanyar per 5-2 a l'Arena d'Armilles. I aquest equip ara jugarà la pròxima temporada a la segona ref, juntament amb el Poblense, el Mallorca B i l'Atlètic Balears, i la resta d'equip que composaran aquest grup. El president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrà, va ser present en aquest partit, i avui estaran nosaltres també, Jordi Orrà, per fer un balanç del que ha estat aquesta temporada. I per acabar també, Francesc Santins, un poquet de motociclisme. Joan Mir ha quedat 5è al Gran Premi de la República Txeca. La victòria ha estat per Marc Márquez. Joan Mir, per cert, ha aconseguit el millor resultat de 2026. El Mallorca, que sortia 11, ha remuntat 6 places, suma 11 punts i és 18è a la classificació general amb 26 punts.
Idò, ampliem les notícies esportives més endavant. Que tinguis molt bona setmana, Toni
Fuster. Moltes gràcies.
I que puguis gaudir d'unes merescudes vacances,
sí,
també.
Sí, ara sí, ara ja mos toca descansar
arriba,
una
arriba.
Mica per agafar forces, en vista la tornada.
Ja ho pot ben dir.
Un Mallorca que mos espera una temporada llarguíssima.
Se necessitaran aquestes forces. Gràcies.
Gràcies, Marta.
Toni, repàs també el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, El Dia Menorca. Avui, des de la plaça de la Catedral al vell mig de Ciutadella, programa especial de festes de Sant Joan. Ratllarem amb el caixer senyor Ignasi Saura Sánchez, que vindrà acompanyat de la seva germana, Ana Júlia Saura, que és artista autora que ha pintat ses carotes enguany. Conversarem també amb en Tòfol Moll, caixer pagès de Tramuntana, en José Enric, es caixer casat, en Sebastià Mesquida, caixer fadrí. Tindrem sa música en directe del grup de cantaires Feim Poble, que seran aquesta nit un dels grups populars que sonaran en el fester del Cercle Artístic de Ciutadella i a la recta final del programa. Coneixerem el plat de seguretat amb el cap de policia local de Ciutadella, en Diego Pastrana, i la regidora de festes de Ciutadella, Nester Mascaró.
Moltíssimes gràcies, companya. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9. Recordem que tindrem dies d'altíssimes temperatures, primera onada de calor de l'estiu, i l'AEMET ja ho ha confirmat. Per al dia de Sant Joan s'esperen màximes d'entre 33-36 graus. Totes la setmana pràcticament fregaran temperatures molt altes, el termòmetre està pràcticament per als nígols, així que molta paciència per suportar aquesta calor que sembla ha vingut per quedar-se. Tornem demà, que passeu un bon dilluns. La, la.